Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Andrea Medina. La derogació del delicte de sedició i la possible reforma del de malversació han centrat avui les executives dels partits. El president Pere Aragonès es fixa com a objectiu a curt termini revertir la reforma del delicte de malversació que va fer el PP l'any 2015. Una reforma que, segons Aragonès, va prometre condemnar els responsables polítics de l'1 d'octubre, mentre que no va ser possible amb els a la consulta del 9-N. Per això Aragonès ha explicat en una entrevista a RAC que aposta per seguir negociant a través de les esmenes al Congrés.
Què fa el PP? Canvia el Codi Penal quan té majoria absoluta el 2015, llavors allò que no era delicte el 9-N passa a ser delicte l'1 d'octubre. Llavors ara el que hem d'intentar és revertir aquesta situació. No és senzill perquè té moltes connexions amb altres articles del Codi Penal, però d'una manera o altra ho hem d'abordar.
En Comú Podem s'ha mostrat favorable a reformar el delicte de malversació i assegura que el seu grup fa temps que hi treballa al Congrés. Però malgrat que des de la Moncloa estan oberts a la negociació, el PSC fuig d'estudi. La portaveu del partit, Elia Tortolera, opina que és massa d'hora per parlar de la reforma de la malversació. La CUP, en canvi, denuncia la reforma del delicte de sedició perquè considera que reforçarà la repressió contra els que lluiten per conquerir drets. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori al monestir de Vallbona de les Monges, a l'Urgell. Gemma Peris, Ràdio Tàrrega, ens en dona més detalls.
L'avís el van donar dissabte les mateixes monges que resideixen al convent i, segons els Mossos d'Esquadra, els lladres haurien emportat elements de pedra de l'interior del temple, en concret dues piques i un arc de pedra del costat de la capella. El robatori hauria tingut lloc entre dimecres i dijous de la setmana passada. El monestir de Vallbona de les Monges, fundat a la primera meitat del segle XII, és un monument declarat bé cultural d'interès nacional. Es tracta del monestir cistercenc femení més important de Catalunya. Recordem que el passat 31 d'octubre també hi va haver un robatori a l'arxiu del monestir de Poblet. Els lladres haurien fet servir un modus operandi similar per accedir-hi escalant per la façana.
Aquest vespre, la nau central de la Seu Vella serà l'escenari triat per al lliurament dels Premis Literaris 2022. Enguany, el Premi d'Assaig Josep Vallverdú arriba a la seva 39a edició i el Premi de Poesia Màrius Torres celebra la seva 27a edició. Míriam García, UAU, Lleida Ràdio.
En l'edició d'enguany hi concorren un total de 67 originals, 15 més que l'any passat, 23 dels quals ho fan el Premi d'Assaig Josep Vallverdú i 44 el Premi de Poesia Màrius Torres. Cal recordar que ja fa un parell d'edicions que es va igualar a 9.000 euros la dotació econòmica dels guardons. Pel que fa a les procedències, en el cas del Premi d'Assaig hi han concorregut originals de Lleida, Girona i Barcelona, també del País Valencià, les Illes Balears i altres lliurats a mà, dels quals es desconeix la procedència, mentre que els treballs del Premi de Poesia provenen de Lleida, Girona, Barcelona i Tarragona, el País Valencià, les Illes Balears i França. L'any passat els guanyadors van ser un català a Gràcia, d'Eusèbia i Ensa Prat, com a Premi d'Assaig Josep Vallverdú, i Ànima del Poeta, de Francesc Pastor Verdú, com a Premi de Poesia Màrius Torres. La nit literària d'enguany se sumarà més a la commemoració del centenari del naixement de Guillem Viladot amb l'espectacle Estimat amic, rebuda la teva, de B.A.B. d'un temps d'una amistat. Es tracta d'una proposta literària i teatral de la mà dels actors Anabel Castan i Pep Plans, que estaran acompanyats de la música de Lleida Art Ensemble.
I un darrer punt, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut a Albània dos responsables d'una organització criminal d'abast mundial especialitzada en estafes financeres en criptomonedes. El cos ha desplegat en aquell país la investigació transnacional de més abast per estafes financeres que s'ha fet fins ara. Fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Benvinguts i benvingudes a Arran de Mar. Són 4 minuts passades de les 4 de la tarda. Estem a dilluns. S'ha passat curt aquest cap de setmana, oi? No sé si ho sentiu totes així. Jo almenys sí, la veritat. I avui farem el nostre repàs a l'actualitat, com sempre. I després aprofundirem en la reunió que es va dur a terme aquest passat divendres a Saragossa, a la Comissió de Desembassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, on es va tractar de caràcter extraordinari la situació de sequera i de manca de pluges a la conca de l'Ebre, i on s'ha plantejat plantejat la revisió de cabal mínim. En parlarem en profunditat amb la nostra companya Diana Mar. Després de la nostra secció d'Esports a la Mar, com cada dilluns i divendres, repassarem els èxits del Reial Club Nàutic de Tarragona aquestes darreres setmanes, on, entre d'altres, destaca la victòria a la regata al Desafiament 2022, on, a més, el club va oferir a la ciutat de Tarragona un desplegament sense precedents. Seguidament parlarem amb la gent de la plataforma Aturem el Hard Rock, on avui ha saltat a l'actualitat que la Generalitat s'hauria gastat 39.000 euros en informes pel projecte, malgrat assegurar que no s'han destinat diners en aquest macroprojecte de dos hotels i casino que ja es va anunciar fa més de 12 anys. I després parlarem d'aquest vell ofici que està desapareixent i de la tradició de l'extracció de la sal a les salines de la Trinitat a la Ràpita, que s'ha tractat en el cicle de conferències Històries de la Mar de l'Ebre, que ha engegat al Museu del Mar de la Ràpita. I també visitarem el port de Vilanova per conèixer com va aquest inici de setmana d'activitat pesquera al municipi, uns dies marcats per haver recuperat la normalitat després de la veda dels mesos de setembre i octubre. Doncs res, queda't amb nosaltres les següents dues hores i anem a viure-les arran de mar. I presentem els companys i companyes que avui ens acompanyen en el programa d'Arran de Mar, començant per Ona Malgrat, Emili Pacheco. Com va aquest dilluns?
Bona tarda, Fran, bona tarda a tothom. Que no tenies ganes de tornar? Que veig que s'ha fet curt el cap de setmana.
Se m'ha fet curt, se m'ha fet curt. El nostre home del Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Carles Monasterio. Bona tarda, Carles.
Molt bona tarda, Fran. Aquí estem arrencant la setmana.
Perfecte. La nostra companya de la Cala Ràdio, l'Ametlla de Mar, Laia Oltra. Com ho portes, Laia?
Bona tarda i bon dilluns a tots. Molta força.
Molta força. La nostra corresponsal del sud, Diana Mar, de RadioDelta.cat. Què aquest dilluns, Diana? Ve tot o encara voldríem allargar el cap de setmana?
Jo en ganes de plorar, Frank.
I des de l'escala tenim el Sergi Corral, però enguany, aquesta setmana, aquests dos dies, ens donarà un cop de mà la Cristina Cantal. Com estem, Cristina?
Bona tarda, Fran. Doncs molt bé. I amb...
Hola, bona tarda.
Ara
m'està preparant l'actualitat. A l'equip tècnic, Toni Garcia, com sempre, i el que us parla, Fran Richard, des dels estudis centrals de Tarragona Ràdio. Doncs això, benvinguts i benvingudes a Arran de Mar.
Actualitat.
Aircross tanca la producció a Flix després de 125 anys. L'empresa ha comunicat el tancament, que afectarà a 50 treballadors directes i un centenar d'operaris d'empreses subcontractades. Diana Mar.
Així és, Frank. Aircross és una empresa importantíssima a les Terres de l'Ebre i que, com tu comentaves, 125 anys no passen desapercebuts per ningú. I sí, finalment tanca, és a dir, obrim amb una notícia que aquí a les Terres de l'Ebre doncs no ha estat del tot gaire positiva. Aircross tancarà definitivament la fàbrica de Flix a partir del gener. El passat divendres la companyia ja ho va notificar a la plantilla i l'empresa justifica el tancament per la fi dels contractes de subministrament d'àcid clorhídric i la fàbrica exclusiva per a un client de fosfat bicàlcic. Uns contractes que l'empresa diu han estat impossibles de renovar. Davant este tancament, ara sí definitiu, l'alcalde de Flix, Francesc Barbero, ha assegurat que l'anunci no el sorprèn i ha lamentat la poca aposta d'Aircross per mantenir la fàbrica de Flix oberta. L'escoltem.
des de l'Ajuntament de Flix, malauradament, no ens sorprèn l'anunci, sabíem de les dificultats de continuar la producció d'aquesta planta per conjuntures diverses i també per la poca aposta que el CROSS ha mostrat sempre per Flix. De fet, el CROSS va iniciar un procés d'abandonament de les instal·lacions de Flix fa 20 anys i l'ha mantingut fins al seu complet tancament.
Aircross comptabilitza que la decisió afectarà 50 empleats, tot i que l'Ajuntament eleva el nombre a un centenar de llocs de treball, ja que recorda que hi ha moltes empreses auxiliars que treballen directe o indirectament per a ells. Des de l'Ajuntament de Flix, l'alcalde s'ha compromès a treballar per garantir que tots els empleats, siguin d'Aircross o empreses auxiliars o subcontractades, rebin un tracte just en aquest procés d'acomiadaments.
No ens sorprèn, però estem molt preocupats especialment pels treballadors de les empreses auxiliars i subcontractades. Aquests 60 llocs també directes, però que no són de la propietat, doncs no, malauradament no tenen la mateixa cobertura, no tenen el mateix grau de cobertura que tingui la mateixa gent d'Aircross, i des de l'Ajuntament seguirem i vetllarem perquè totes les situacions, tots els treballadors tinguin unes condicions justes en els expedients de regulació d'ocupació que vinguin.
Malgrat que el tancament de la planta no era l'escenari desitjat del govern, des del govern municipal, l'alcalde de Flix ha assenyalat que la marxa d'Aircross representarà que els plans de reindustrialització i d'impuls de l'activitat al sector del polígon químic de Flix del municipi prendran una altra dimensió.
Una aposta d'Aircross per Flix fa que amb aquest tancament ja definitiu de la seva activitat a Flix, doncs, tots els plans de reindustrialització i d'impuls a l'activitat al sector i al polígon químic de Flix va agafant una altra dimensió, una altra prioritat, i esperem, doncs, que, malgrat tot, doncs, que CROSS deixi de tenir activitat aquí i serveixi per a poder treballar amb més folgadament i amb més tranquil·litat projectes que aspiren a instal·lar-se els seus terrenys, que n'hi ha i que fa temps que treballem molt el govern
En fi, Aircross continuarà la seva activitat fins a l'1 de gener de 2023. Llavors, l'empresa deixarà d'operar a Flix després, com dèiem, de 125 anys d'activitat.
Ja ens anem amb la nostra companya Laia Oltra de la Cala, perquè tornen els caitalls de tonyina roja amb un menú innovador a la Tonateca Balfagó. Laia.
Sí, la Tonateca sabeu que és l'espai gastronòmic i centre d'experimentació i aprenentatge al voltant de la tonyina roja, creada per la família Balfagó, i com deies, rellança els caitalls, que és l'art milanès, que consisteix en el tall precís d'un exemplar de tonyina roja de més de 150 quilos. Aquesta exhibició culinària, que anirà seguida d'un menú degustació que han anomenat RED, permetrà als assistents conèixer les diferents parts de la tonyina roja, les seves elaboracions més noves i també la versatilitat gastronòmica d'aquesta espècie. Segons ha explicat el gerent i xef de la Tonateca, Ekaitz Aprides, aquestes trobades exclusives ideades per 25 comensals captivaran primer la mirada dels assistents i després el seu paladar. Un caitall sempre és un espectacle únic en què no només gaudeixes de veure l'art del tall dels mestres, sinó que es comparteix tot el coneixement adquirit tant per Balfagó com per l'equip de Tonateca, i es degusten algunes parts que només es poden provar a un caitall. A més, tot això es complementa amb una experiència gastronòmica única, amb un menú on s'evidencia la gran versatilitat gastronòmica de la tonyina roja. Els propers caitalls de la Tonateca, doncs, que recordem que està situat a Barcelona, estan programats per dimecres 30 de novembre, dimecres 21 de desembre i el dimecres 18 de gener, ja el 2023.
Sitges restaura la Riera de Vallbona. A més de la neteja de residus, les operacions també han incorporat la retirada d'arbres caiguts i d'espècies invasores. Carles Monasterio.
Així és, Fran, la regidoria d'Espais Naturals està portant a terme una actuació de recuperació mediambiental de la Riera de Vallbona. Aquesta és executada per Naturalea, una empresa especialitzada en la gestió mediambiental d'entorns naturals. L'actuació implica 450 metres d'aquesta riera a la urbanització del Ratpenat, des del carrer de Sant Antoni fins al pont del passatge de Vallbona. El tram de riera on es treballa és un punt de pas del veïnat entre el Ratpenat i Vallbona, on s'hi han detectat abocaments i deixalles que ara també es retiraran. El regidor d'Espais Naturals de l'Ajuntament de Sitges, Eduard Terrado, ha afirmat que la Riera de Vallbona és un entorn natural que es recupera després d'anys de peticions veïnals. També ha afegit que la neteja que s'hi garanteix que s'hi fa garanteix que la riera pugui fer la seva funció natural de conduir l'aigua, a més de protegir les espècies autòctones del Garraf. La neteja forestal reduirà la massa vegetal allà on tingui massa densitat i s'eliminaran les espècies invasores.
Moltes gràcies, Carles. I la plataforma Aturem la C32 celebra que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya paralitzi la prolongació de la carretera. Ens amplia la informació Emili Pacheco.
Sí, la plataforma Aturem la C32 ha celebrat la sentència del TSJ que declara nul el projecte d'ampliació de la carretera entre Blanes i Lloret de Mar. Segons detalla la plataforma en un comunicat, aquesta era la tercera vegada que el govern intentava tirar endavant la prolongació de la via i ho feia incomplint la llei del canvi climàtic de Catalunya. Per l'entitat cal explorar alternatives, com ara desdoblar la J-682 per crear un carril bus o estudiar el projecte del tren tram entre els dos municipis. La plataforma creu que l'obsessió de la Generalitat, ho diu textualment, a l'hora de promoure aquest projecte de prolongació és inexplicable. Aturem la C32, recorda que el model d'autopista només perpetua el sistema de mobilitat actual, que està quedant obsolet tenint en compte la crisi climàtica que hi ha. A més, la havia destruït diversos paratges de la zona, com ara Sant Pere del Bosc i el Vilar, el darrer corredor biològic que uneix el massís d'Ardenya Cadiretes amb el Montnegre. Després de la sentència, Aturem la C32 aprofita per demanar al govern que desisteixi per sempre més amb el projecte de prolongació de la carretera i que es destini una partida per tal de reforestar i recuperar les zones on es va fer una tala d'arbres a principis de les obres. També demanen al govern que retiri les denúncies als investigats per actes de resistència social en l'inici de les obres. Per últim, aposten també perquè la Generalitat desencalli el projecte de desdoblament de la J-682 entre Blanes i Lloret de Mar per implementar el carril bus, una infraestructura pendent des de fa 10 anys, juntament amb un carril bici que vagi en paral·lel. D'altra banda, encomanen al govern que promogui el projecte del tramvia entre Blanes i Lloret de Mar.
I ens quedem amb tu, Emili, perquè el Centre d'Estudis Avançats de Blanes fa dues jornades de portes obertes al públic els dies 16 i 17 de novembre amb motiu de la Setmana de la Ciència, Emili.
Sí, exacte. El Centre d'Estudis Avançats de Blanes i també el Consell Superior d'Investigacions Científiques han organitzat diverses activitats amb motiu de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia 2022, la iniciativa més important de divulgació científica arreu del territori espanyol. Des de l'any 2001 s'organitzen activitats per apropar la ciència al públic de totes les edats i estimular el gust pel saber científic. Un dels moments més rellevants és quan les institucions i centres de recerca obren les portes perquè tothom pugui conèixer de primera mà quins són els darrers avenços en ciència i les principals línies de recerca que els científics estan desenvolupant. La Setmana de la Ciència i la Tecnologia cerca que el gran públic accedeixi als espais on es desenvolupa el coneixement científic, entrant en contacte directe amb els laboratoris i amb els equips d'investigació. En aquest sentit, els dos mateixos dies que es faran aquestes jornades de portes obertes al gran públic, en aquest cas en horari matinal, també visitaran el CEAP estudiants de quart d'ESO i batxillerat de la zona perquè puguin conèixer millor la institució. Se'ls explicarà com es du a terme la recerca en el camp de l'ecologia aquàtica, fent un circuit de recerca visitant els laboratoris i els diferents espais de treball del centre. En total, està prevista l'assistència de més de 300 estudiants que procediran de 8 instituts diferents del territori, de Blanes, de Lloret de Mar, de Tordera, de Palafolls i de Malgrat de Mar. Durant la visita es promourà de manera especial que l'alumnat intervingui de manera activa perquè l'experiència sigui el màxim de profitosa. Aquest 2022 s'han preparat 4 circuits diferents. Estudi de la biodiversitat del fons Tous, com afecten les activitats quotidianes al funcionament dels rius, entomologia i comportament d'invertebrats i vegetació litoral i tempestes. La Setmana de la Ciència i la Tecnologia 2022, organitzada pel CEAP-CSIC, culminarà d'aquí a 2 setmanes, en aquest cas, a unes setmanes, volíem dir, el dijous 1 de desembre, en aquest cas, per parlar sobre un documental.
I el Parc Natural de Cap de Creus començarà els tràmits per obtenir la zona d'especial protecció de la qualitat acústica. Ens amplia la informació Cristina Cantal.
Sí, la Junta Rectora del Parc Natural del Cap de Creus ha aprovat l'inici de la tramitació de la zona d'especial protecció de la qualitat acústica al parc. L'obtenció d'aquesta declaració és una oportunitat per preservar els valors naturals excepcionals del Cap de Creus i assegurar unes condicions òptimes per a les persones que viuen al parc natural. Ara caldrà definir quines són les àrees concretes i els municipis que s'inclouran dins de la zona d'especial protecció. La tramitació de la mesura comptarà amb la participació dels ajuntaments i agents implicats en la protecció del parc. Aquesta zona d'especial protecció marcarà uns valors del límit d'emissió anual de 50 decibels entre les 8 del matí i les 9 del vespre i de 40 en horari nocturn. A les zones urbanitzades el valor s'haurà de situar en 55 decibels en horari diurn i en 45 a la nit. S'exclouen d'aquests valors les feines agrícoles o activitats com les festes majors i també una àrea d'influència de 20 metres a l'eix de les carreteres. Per assolir aquestes xifres, la declaració anirà acompanyada de l'elaboració d'un pla d'actuació que inclourà la concreció de les mesures correctores a aplicar i també les actuacions de millora ambiental que s'hauran de dur a terme als municipis del parc que assumin en aquesta iniciativa. Tot plegat s'acompanyarà també amb activitats de sensibilització i difusió de les mesures entre la població i els visitants del parc natural. Actualment a Catalunya hi ha zones d'especial protecció de la qualitat acústica al Parc Natural de l'Alt Pirineu, al Parc Natural de la Serra de Montsant i al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.
Moltes gràcies, Cristina. I la plataforma Aturem Hard Rock denuncia que el govern ha destinat més de 39.000 euros addicionals al projecte. Segons els activistes, s'han adjudicat contractes per revisar i modificar estudis a diferents consultories externes. En concret, detallen l'informe de serveis de revisió i actualització del suport gràfic, suport al redactat normatiu i de la memòria d'ordenació per la modificació del pla director urbanístic de reordenació per un valor de 11.500 euros i un altre contracte de 10.800 euros per l'informe pel document ambiental estratègic de la modificació del pla director urbanístic. És a dir, dos documents en els quals necessitaven per aquest pla director. A més, indiquen que també s'han destinat 5.700 i 11.900 euros respectivament per als serveis de revisió i modificació tant de l'estudi d'avaluació econòmica i financera com de l'informe de sostenibilitat econòmica que formen part d'aquesta modificació del pla director urbanístic. En un comunicat des de la plataforma avisen que aquesta despesa contrasta amb les falses declaracions fetes pel president Pere Aragonès en les quals sostenia que el govern no destinaria ni un euro públic al projecte del Hard Rock, així com amb darreres afirmacions del conseller de Territori Juli Fernández, en les que insistia que l'operació no... Des de la plataforma Aturem Hard Rock diuen que el govern segueix perdent credibilitat amb les seves afirmacions i confirmant que és un projecte totalment fallit que necessita desenes de revisions i modificacions per intentar encabir-lo de qualsevol manera en un emplaçament que no pot assumir aquest projecte. Alhora, els activistes han reiterat que estan en risc els 120 milions d'euros per la compravenda dels terrenys, que inicialment, recorden, anirien a mans de la Caixa. En aquest sentit, asseguren que el contracte no ofereix garanties suficients perquè Hard Rock pagui ni al complet ni a l'instant. Recordem que després de les 5 de la tarda parlarem amb la gent de la plataforma Aturem Hard Rock, qui ens ampliarà aquesta informació. Seguim. Seguim amb el temps de la mar del Servei Meteorològic de Catalunya.
Durant les properes hores no es preveuen complicacions pel que fa a la situació marítima ni tampoc al temps que esperem a la façana litoral. Hi haurà alguns intervals de núvols, estones una miqueta més abundants, però no esperem cada moment durant la pròxima tarda puguin deixar precipitació. I pel que fa a la situació marítima continuarem amb el vent de component sud, sobretot de sud-oest cap a la costa central, camp també de Tarragona, un vent en general fluix amb algun cop moderat i que aixecarà marejol en aquests sectors. Serà una miqueta més reforçat puntualment durant la tarda i aixecarà àrees de maror cap a zones de la Costa Brava. Tot plegat amb una temperatura que avui serà una miqueta més baixa que no pas la que teníem ahir, malgrat que en zones de la Costa Brava, fins i tot amb el vent de component sud, pugui pujar lleugerament la temperatura. Demà també tindrem intervals de núvols més abundants durant les primeres hores del dia. De fet, poden ser força abundants al sector central del litoral durant el matí, i no descartaríem en aquest sector que pugui haver-hi alguna gota, però serien fenòmens poc importants. La resta, com dèiem, intervals de núvols menys abundants durant la tarda, amb una temperatura mínima que podrà pujar lleugerament demà a primera hora, i un vent encara fluix i variable a primeres hores del matí, però amb una miqueta de mar de fons que farà que parlem d'àrees de maror també, no només a la Costa Brava, sinó també en punts del litoral central. Demà, el vent de component sud serà una miqueta més reforçat, especialment cap al sud de la Costa Brava, nord del litoral central, veurem àrees de maror i fins i tot de forta maror en punts de la Costa Brava, amb una tramuntana que entrarà al final del dia al nord de l'Empordà, així com el mestral també cap a les Terres de l'Ebre durant la tarda. És tot, d'augment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, i ens anem a la informació viària del Servei Català de Trànsit. Endavant, Fina.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha retencions en diversos trams a la zona del Vallès. La B30, lateral de l'autopista P7 a Barberà del Vallès, presenta 2 quilòmetres d'aturades en sentit Girona per enllaçar amb la C58. També de la zona del Vallès hi ha circulació lenta a la C17 a Parets del Vallès en els dos sentits de la circulació, i més amunt, a l'altura de Malla, a la mateixa via, hi ha unes obres que provoquen 4 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. També destacarem, pel que fa als accessos més immediats de la capital catalana, aturades a la C32, Esplugues de Llobregat, d'entrada al nus de la Trinitat, i també a la Ronda de Dalt hi ha un vehicle avariat a l'altura de Vall d'Hebron que provoca retencions en sentit Trinitat. Acabarem situats a l'altura de l'autopista P7, a l'altura de la Roda de Barà, perquè en aquest punt hi ha també unes obres que provoquen 2,5 quilòmetres de retencions en sentit Tarragona. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
El programa mariner amb més maror de Catalunya. Totes les tardes de dilluns a divendres de 4 a 6 a la xarxa audiovisual local. Les profunditats de l'actualitat.
Divendres al matí, a 11:15, es reunien a Saragossa la Comissió de Desembassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Es tractava d'una reunió de caràcter extraordinari davant la situació de sequera i de manca de pluges a la conca de l'Ebre. A més, el riu Ebre ha tancat el passat mes d'octubre un any hidrològic especialment sec, amb un cabal anual de només 6.300 hectòmetres cúbics, força més baixa de la mitjana dels darrers 20 anys, que és de 8.800. Davant d'aquesta situació, i amb el pantà de Mequinensa al 20% de la seva capacitat, la CHE, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, plantejava la revisió del cabal mínim de l'Ebre, que ara està fixat per llei als 80 metres cúbics per segon. Davant aquest plantejament de la Confederació Hidrogràfica de revisar el mínim del riu, les reaccions no es feien esperar. Què en penses de tot això, Diana?
Que és així, que és tal com ho acabes de dir. La proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre amb la proposta de revisar el cabal mínim no va deixar indiferent a ningú. Una de les primeres veus en aixecar-se va ser justament la plataforma en defensa de l'Ebre. I avui, Frank, tenim amb nosaltres la Susana Abella, una de les portaveus d'aquesta plataforma. Bona tarda, Susana.
Hola, bona tarda, Diana.
Doncs bé, ara ho comentàvem amb el meu company, amb el Frank, que un cop va haver aquesta reunió, quan se va parlar de tocar o la possibilitat de tocar el cabal mínim, les reaccions es van fer esperar, Susana, i des de la plataforma en defensa de l'Ebre, que és el primer que vau pensar?
Bueno, aquestes coses ja molt les imaginem que passarien, perquè sempre la Confederació treballa a la baixa i a la mínima oportunitat, pues intentar, pues bueno, fer el que sempre ha fet, reduir al màxim els cabals del riu, perquè per a la Confederació el menys important és que l'aigua del que passe pel riu, sinó que sigui per a altre tipus d'usos.
D'altra banda, Susana, també el fet d'aquesta proposta, hi havia, per exemple, Álvaro Arasa, geòleg, el primer que va dir també és que perjudicaria directament el territori. Susana, des de la plataforma, en què considereu que ho podia perjudicar?
Bueno, sempre ho hem dit, la reducció de cabals és la mort del delta. O sigui, nosaltres portem anys demanant uns cabals ecològics que siguin, que garanteixen el funcionament de tota aquesta plataforma deltaica, no només des del punt de vista ambiental, sinó també socioeconòmic, perquè ja estem veient què està passant. Una de les coses que sense cabals d'aigua no podran arribar mai cabals de sediments, i sense sediments està clar que el delta desapareix. I, per tant, nosaltres sempre hem fet de la reivindicació dels cabals una lluita. Llavors, a la primera oportunitat que té la Confederació, en lloc de revisar els usos de l'aigua, perquè són els usos de l'aigua els que cada vegada estan comprometent més el futur dels territoris que hi ha aigües avall d'on s'utilitzen aquesta aigua, és a dir, aigües avall dels embassaments, com més aigua estàs utilitzant, més estàs comprometent el seu futur. I nosaltres, com estem al final d'aquest riu, tots els usos de la conca ens comprometen el futur del delta de l'Ebre. Per tant, nosaltres sempre hem estat en aquesta mateixa lluita i sabíem que la Confederació aprofitaria la primera oportunitat que tingués, i ara és el moment que tenen, per a reduir sempre a la baixa. Mai es plantegen reduir els consums ni els usos de l'aigua. Per què no han estalviat aigua aquest estiu? Aquesta seria la pregunta a fer a la Confederació, sabent que venia un any fet.
A hores d'ara, i pel que hem pogut saber a través de Manel Ferrer, president de la comunitat de regants de la dreta, en una entrevista que ha facilitat avui al Dia Terres de l'Ebre, el cabal mínim està garantit, no es tocarà. D'aquesta reunió va sortir això, que el cabal mínim està garantit. Respireu tranquils?
Mira, la paraula cabal mínim és una paraula. Quin és el cabal mínim? La Confederació pot canviar el cabal mínim actual de 80 metres cúbics per segon, quan abans, per exemple, era 100, ara l'ha canviat a diferents mesos a 80, el pot baixar a 70 o a 60 o al número que vulguis. Llavors continuarà mantenint el cabal mínim. Per tant, lo important no és la paraula, sinó que la Confederació, de facto, el que vol és reduir aquest cabal, i dona igual que li diguéssim mínim o la paraula que li volguéssim dir, perquè el que acabarà fent és reduint aquest valor, i és el que no es pot permetre.
Però de moment els 80 hectòmetres cúbics per segon es mantenen, això és així.
Bueno, claro, es mantenen perquè per a reduir el cabal ecològic o el cabal mínim hi ha tot un procés administratiu, perquè això està regulat en un real decret, ha de passar per un consell de l'aigua, o sigui, no és tan fàcil com fer-ho per generació espontània, no? Però ja hi ha la intenció, que això és l'important, la intenció de la Confederació és reduir aquests cabals, sense qüestionar-se per a en cap manera cap moment els usos que s'estan fent a la conca.
D'altra banda, sí que és cert que s'ha proposat un estalvi d'aigua, però que en aquest cas vindrà donat pel tancament, justament coincidix en que el canal de la dreta s'han de realitzar unes obres, s'aprofitarà per tancar-lo, i el de l'esquerra mantindrà els mínims per tal d'abastir els compromisos ineludibles que existeixen sobre la taula. Això de per si provocarà un estalvi previst de 50 metres cúbics per segon. Això sí que és veritat.
Però el delta de l'Ebre, no, el cabal del riu Ebre del delta no és només el cabal que baixa pel mig del riu, sinó és el cabal que baixa pel mig del riu i que el que baixa pels canals de la dreta i de l'esquerra. Tots aquests cabals són els que han donat el futur a la configuració del delta que tenim ara, i són tots necessaris. Que ara me digues que estalviarem els cabals que arriben per un canal o per un altre...
No ho dic jo, ho diu el president de la comunitat de regants, en aquest cas Manel Ferrer de la dreta.
Això és una presa de pèl, perquè l'important no és l'aigua que circula pel llit del riu, sinó l'aigua, tota l'aigua que ens arriba al delta de l'Ebre, via canals o via el riu. I és el que dona la configuració del que tenim ara. Per tant, entenc que des d'un punt de vista de fer obres o el que sigui de manteniment, se pugui donar aquest cas, però aquests 20 o 30 metres cúbics que s'estalviarien, o 50, haurien de baixar pel llit del riu perquè arribessin a la desembocadura. Per tant, no és un estalvi.
Llavors,
una presa de pèl. Vendre-ho així, saps?
Llavors, que els canals, tant de la dreta com de l'esquerra, d'alguna manera cedisquin la seva aigua, tu veus igualment un agravi per a, doncs, per a la desembocadura del Delta.
Que cedixen la seva aigua, a què et refereixes?
La que desembassaria des de Mequinensa, que aniria destinada a ells, esta la cedixen, perquè com no, de moment no la utilitzaran, més que el mínim en el cas de...
És un agravi total per al Delta de l'Ebre. A més, justament els regants, en les seues al·legacions, més d'una vegada han ficat que els cabals que ells necessiten per funcionar el seu cicle hidrològic, bueno, els cabals que necessiten per als canals, també sí. Formen part del cabal ecològic del Delta de l'Ebre. Perquè aquest cabal és necessari. Llavors, si ara puntualment els cedisquen per a... trobo que no estan fent bé els números de lo que necessita el Delta, perquè l'aigua que no arriba via canals o via riu és aigua que li fa falta al Delta. I cada vegada li fa falta més. I aquest estiu en tenim la prova.
D'altra banda, també ho han deixat en mans de, no del destí, però sí de veure com evolucionen les coses, perquè el cert és que si no hi ha pluges s'hauran de replantejar moltes coses novament. Haurà d'haver segurament una nova reunió.
Bueno, és que el problema no és si vendran les pluges ara o no, el problema és que hem gastat més aigua durant tot l'estiu de la que es disposava. És com aquell que li ha d'arribar la paga de Nadal, se l'ha gastada tota, i quan li ha arribat a la primera lletra del cotxe, resulta que ja no li queda un euro, no? Pues lo mateix han fet, en vez de preveure les condicions climàtiques que tenim, que a més se'ls està avisant des de fa molt de temps que s'han de revisar els usos de la conca i el tipus d'usos que fem, vull dir, ja no només la quantitat, sinó que en què ens gastem l'aigua. No podem tindre cultius atlàntics en un clima mediterrani cada vegada més estressat. Això s'ha de revisar. I això fa anys i anys que se'ls diu des de molts estaments i, bueno, o des de molta gent, i no fan cas. Vull dir, les regadius cada vegada s'amplien, regadius cada vegada, tot i que són més eficients des del punt de vista de la utilització de l'aigua, que és veritat, són més eficients, segueixen sent cultius que tenen molta, una consum d'aigua que no és propi de la conca mediterrània on estem. I, per tant, anirem sempre a la contra, sempre malament.
D'altra banda, ara recentment, després d'aquests dos anys que la pandèmia ens va obligar a parar gairebé tot el món i tot, vosaltres també, per part de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, heu tornat a reactivar-vos i, sense anar més lluny, heu tornat a dur a terme el cicle de conferències Ebre, canvi climàtic i gestió de recursos. D'alguna manera us esteu preparant per a possibles escenaris?
Bueno, mira, justament la propera xerrada que farem el dia, crec que és 24, anirà sobre este tema, sobre variables hidrològiques sobre els cultius. Sí, claro, els cultius nosaltres ens hem d'adaptar, diguéssim, com a moviment social a lo que estarà passant, i lo que vemos bé és que cada vegada tindrem uns episodis més grans de sequeres i de pluges torrencials, i hem de demanar que la societat s'adapte, i qui s'ha d'adaptar també és la societat i també en aquest cas l'administració, que ha de fer als usuaris fer-los ser conscients de la realitat que tenim i que tindrem. I bueno, nosaltres pues en la nostra petita part també intentem contribuir en el que podem.
Vosaltres, com a plataforma d'aquí, del territori ebrenc, que porteu molts d'anys a les espatlles reivindicant la baixada de sediments en condicions, un cabal que aporti aquests sediments i que permeti la vida del Delta, no esteu sols. Hi ha científics i experts que reclamen constantment al Parlament el fet aquest, no?, de traspassar sediments al Delta de l'Ebre, i també com afecten aquests embassaments i la situació en la que es troben. Creu, Susana, que a hores d'ara ja se'ns ha escoltat des del Parlament de Catalunya, o encara queda molta pedra que picar?
Bueno, a veure, les jornades que hi ha al Parlament han sigut molt interessants, han hagut intervencions molt interessants que jo convido la gent que la seguisca, perquè realment és un aprenentatge, però és que el problema no el tenim al Parlament de Catalunya, el problema el tenim a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, i a mi me va causar una mica de desar una de les últimes intervencions que hem vist a la consellera Terres de l'Ebre, que deixés en mans de la Confederació pràcticament tota la gestió de l'aigua de l'Ebre, el tram català, i la gestió del sediment. I això és preocupant, perquè la Confederació no té cap interès en el delta de l'Ebre. No en té cap. O sigui, per a la Confederació el riu s'acaba a Tortosa i el riu és un canal d'aigua que s'ha d'utilitzar. El que passa des del pont roig de Tortosa, del pont del tren cap avall, és algo que els ha vingut en els últims 20 anys a partir de la directiva Mar de l'Aigua i és algo que els penosa. I no tenen cap interès en el delta. De fet, continuen encara buscant evidències de que existís que la subsidència, saps? Uh-huh. Per riure i tot, saps això? Quan la subsidència és una realitat a tots els deltes del món. La Confederació, o sigui, el Parlament pot dir el que vulgui, però mentre no es aconseguís que la Confederació prengui una part activa, no anirem enlloc.
Recordem que els nostres oients, perquè clar, no tothom viu al Delta de l'Ebre i coneix què és el concepte de subsidència, que és que la terra s'esfonsa.
Sí. La subsidència, ens imaginem que seria pues, un muntonet de terra que la tenim al jardí, aquella terra al cap dels dies, poquet a poquet, se va fent més apelmaçada, més dureta, se va reduint el seu volum, pues això és la subsidència explicada al jardí de casa, pues això ens passa al Delta de l'Ebre. Els sediments que aportava el riu, que cada vegada ja n'aporta menys, poc a poc se van, diguéssim, esponsant una miqueta més, apretant-se una miqueta més, sense més compactes, i reduint la seva altura, i això fa que cada vegada estiguem més afonats. Això, a més, la pujada del nivell del mar, pues, la veritat, ens aboca a uns escenaris que veure els mapes dels escenaris del delta fan plorar. A mi, realment, me fan plorar.
Nosaltres ara estem centrant molt el que és la supervivència del Delta de l'Ebre en la baixada de sediments, però el cert és que també juga un paper molt important, per exemple, el moviment de sorres. L'estratègia Delta ho contempla. Vosaltres, des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, com ho veieu?
A veure, nosaltres mai ens hem negat a cap solució. O sigui, de fet, pensem que el Delta necessita sorres com sediments. Vale? Una solució no exclou a l'altra i han de ser solucions complementàries. I això ho hem dit des del primer dia, malgrat que hi hagi gent que vulgui fer veure o li interessa fer creure que no tenim interès en el moviment de sorres o altre tipus d'actuacions a la costa. Això no és veritat. El que passa és que ens agradaria, però una vegada ja tenia aquestes actuacions damunt de la taula, poder-les mirar, estudiar i llavors poder opinar. Exactament igual que ens agradaria tenir sobre la taula com ja es fa, pensen fer les proves pilot de mobilització de sediments, com se pensen fer baixar riu avall perquè es necessita aigua per fer-les baixar i com se repartiran al llarg de la plana deltaica. Llavors, nosaltres no estem tancats a cap tipus de solució i això m'agradaria que quedés clar. El que passa és que primer necessitaríem saber-les, necessitaríem que ens les expliquen i necessitaríem veure com són. El que no estem a favor és de que moguen camionets de terra fent veure que fan alguna cosa i no abordant el problema de fons. Perquè el problema de fons del delta no està en moure quatre camions de terra que els fiquen a la part superficial, sinó en recuperar el talús del tall en les zones més afectades. I això és molta sorra o molts sediments que anirien a unes zones que no són visibles, el que fan a Holanda. A Holanda comencen a omplir des del mar cap a terra, no des de dalt a terra, que queda molt bé a la foto, però després la primera llevantada s'ho emportarà. Llavors, el que no volem són solucions de cara a la galeria, això és veritat, no les volem, que a més el que acabaran fent és crear una expectativa de solució que a la primera llevantada desapareixeran i això crea frustració i a més li donaran a la Confederació i altres elements altres agents que estan en contra d'aquest tipus d'actuacions acabaran dient-nos no veieu que això no funciona, com no funciona no fem res. Llavors, no, actuacions sí que en volem, les volem ben fetes, vale? I no de cara a la galeria i que siguin efectives. No sé si m'he explicat bé.
Sí, t'has explicat. De fet, Frank i jo estem aquí callats perquè, la veritat, t'estàvem escoltant. I ara jo estava pensant en la proposta que va fer durant la conferència que va dur a terme a la vostra cicle de conferències, Carles Ibáñez, director científic del Centre de Resiliència Climàtica Eurecat, que deia, bé, és que les solucions ja es coneixen. Ja se saben que són bones, que moltes són boniques i que inclús són assequibles, econòmicament parlant. Llavors, ja per acabar la meva pregunta, no sé si Frank voldrà afegir alguna cosa més. Tu, Susana, tenint tan clar les solucions sobre la taula que es podrien aplicar i que no s'apliquen, se vos emporten els dimonis o què?
Home, pues siguen-se, se'ns emporten els dimonis, perquè que diguen que són cares, bueno, pas sobre el delta és car, ens fa riure, perquè mira, l'embassament de Llesa, que és un embassament que havia de costar, no sé si 200 milions d'euros, ja porten més de 100 gastats en arreglar un talús que se'ls cau, ¿vale? I cada any s'habiliten 10, 15, 20 milions d'euros, els que fan falta per a reparar aquest talús, que és una obra d'emergència d'un embassament. Per tant, quan ens diuen que, hòstia, és que això valdrà diners, és que això valdrà... Això és molt complicat, mira, perdona, no, o sigui... El complicat i el car no existeix. La Conca de l'Ebre té un deute històric en lo delta. O sigui, la riquesa que s'ha generat a partir de l'aigua embassada i que ha retingut sediments que haurien d'haver arribat al tram final i aigua que hauria d'haver arribat al tram final ha generat molts diners a la Conca de l'Ebre i, per tant, ells tenen un deute històric en lo delta per a resoldre este problema o per a ficar damunt de la taula els fons econòmics necessaris per a fer les proves pilot que facin falta de les estratègies que es puguen ficar damunt de la taula. I, per tant, ho sento, però ens ho deuen. I m'agradaria que la gent del Delta de l'Ebre tingués ben clar que la Conca de l'Ebre té un deute històric econòmic sobre el tram final i que, per tant, el dir que és car no és solució. I el dir que és complicat, tampoc.
Doncs, Susana, ha quedat molt clar. Susana Abella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Frank, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, que escoltant la Susana, que parla clar i català, per exemple, m'he recordat amb el tema del Siurana, no? Que precisament també aquest espoli que estava ben del riu Siurana sempre s'ha posat com a excusa la sequera, però no es parla precisament d'aquests actors que es nodreixen del pantà, no? I que fan que el riu arribi quasi gairebé buit al pantà, no? Sembla que a l'Ebre passa una mica això, no? Que el canvi climàtic, la sequera, és una bona excusa a vegades per no parlar de realment de qui s'estan portant també part del cabal, no, Susana?
Sí, sí, evidentment. A més, són tan hipòcrites que el cabal ecològic, segons la llei, està per sobre dels usos, però a la pràctica només és una frase. Només és una frase perquè se suposa que els cabals ecològics són prioritaris, però a la pràctica no és així. No és així. I bueno, pues, el Siurana va ser, però a Reus ningú es qüestiona quina quantitat d'aigua del Siurana s'utilitza i si se n'estalvia, s'amplien els usos d'una altra manera. Llavors, doncs, bueno, aquí mos passarà el mateix. Si ara en la sequera mos reduïssin els cabals ecològics, a la propera sequera una mica més, i una mica més, i una mica més, i ningú se qüestionarà o es qüestiona quin és l'ús, els usos que s'estan fent. Per tant, s'hauria de revisar els usos a la baixa i ho portem dient des de fa molts anys.
Susana Abella, portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, moltes gràcies per estar arran de mar i esclarir-nos diverses qüestions, no? Perquè l'Ebre, lògicament, és el nostre gran riu, hi ha molts experts, hi ha molts tècnics, hi ha moltes opinions, però sempre comptem amb la vostra de la Plataforma. També moltes gràcies, Diana, per portar-nos a aquesta enriquidora entrevista. Diana, ens veiem després. Susana, moltes gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres també per donar-nos l'oportunitat d'explicar no la visió dels experts ni dels usuaris, sinó la visió de gent de carrer. Per nosaltres som gent normal del carrer, no som ni siquiera beneficiaris directes de l'aigua que passa pel riu.
Ens quedem amb aquesta idea.
Moltes gràcies, Susana.
Gràcies a vosaltres.
Esports de mar.
I avui tenim el director esportiu del Club Nàutic de Tarragona, Alejandro de Midi, que ens parlarà dels últims trofeus i èxits que ha tingut el club aquests últims darrers dies, que per això han estat bastants, i per això volem parlar amb ells avui. Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bienvenido a Ran de Mar. A ver, tuvisteis este pasado 10 de noviembre, tuvisteis la regata del Desafiament 2022, lo organizasteis vosotros, ¿cómo fue? Un éxito, ¿no?
Sí, mira, te cuento y te resumo. La verdad que bueno, ya no solo como club estamos orgullosos, yo creo que es un salto de todo lo que es la vela catalana, la vela de cruceros, y creo que ha sido un escaparate espectacular para que no solo Tarragona, sino un poquito más allá de Tarragona puedan ver que se puede hacer este tipo de eventos y poder tener la convocatoria que hemos tenido y el apoyo que hemos tenido de clubes como el Nàutic Vilanova, el Cambrils y el Mar de Torredembarra, que bueno, junto con nosotros fuimos los cuatro clubes participantes, pero han habido más de 50 cruceros navegando en la competición, ¿no? Un hecho histórico. Yo llevo 20 años aquí, pero gente que lleva muchísimo más tiempo que yo no habían visto nunca una competición con esta convocatoria. Así que lo primero, agradecer a todos los participantes y a todos los clubes que gracias a sus flotas que han venido y han tenido el compromiso de venir y de participar en nuestra regata, ¿no?
A més, vau ser el guanyador del palmarès per clubs amb 26 punts, eh? Us vau consolidar no només com els organitzadors, sinó com els campions, també.
Sí, mira, ha salido al iniciar la competición, se sube a 7-8 nudos, cosa que eso hacía que los participantes debieran tener que sacar todo su conocimiento para darle más velocidad a los barcos, y cuando terminó la regata se paró el viento, o sea que hemos tenido muchísima suerte, y más aún cuando el Nàutic de Tarragona gana por un punto, ¿no? Te comento, dentro de la inscripción, claro, hay dos categorías, la categoría ORC y la promo. Los tres mejores barcos de la categoría ORC son los que puntúan, y los dos mejores barcos de la categoría promo son los que puntúan. A partir de allí, el que tiene la puntuación mínima es la que gana, y con 26 puntos ganamos al Nàutic Vilanova, que tuvo 27 puntos. O sea, es que salió todo redondo, fue súper emocionante.
A més, també ja ha començat la temporada de rem, vau participar al descens de l'Ebre amb l'equip cadet, juvenil, absolut i màster de rem olímpic. Ja ha començat la temporada, què tal va anar amb el rápida en descens de l'Ebre?
Bueno, el remo olímpico siempre funciona, siempre la gente está muy motivada, es la primera regata, digamos, ya con cierta importancia. Es una regata muy tradicional, que bueno, consta del descenso de Tortosa Foz y la bandera catalana. El día sábado era una regata de velocidad y el día domingo es el famoso descenso de Tortosa Amposta, que anteriormente era desde Tortosa Amposta con 16 kilómetros y ahora es desde Campredó hasta Amposta. Se desarrolló perfecto, tuvimos una climatología también excelente el día sábado, lo que permitió también a los deportistas poder disfrutar muchísimo más del evento y de disfrutar de las aguas del río Ebro, ¿no? Hemos quedado tercero por clubes en lo que es la bandera catalana. Nada, éxito total y iniciar lo que es la pretemporada con la máxima ilusión como cada año, ¿no?
A més, habíeu tingut una altra etapa de rem, ¿no?, aquest estiu, si no m'equivoco.
Sí, si me puedes ayudar.
Que comentàvem de la Cravioto.
Sí, exacto. Uh-huh. Bueno, no de rem, sino de piragüismo, que no se enojen los palistas, porque son deportes de agua y que reman también, pero son palistas son de piragüismo, que no mezclemos que se nos van a enojar. Uh-huh. Mira, sí, es la séptima regata de Liga, Saúl Cravioto, bueno, que la Federación Catalana de Piragüismo apuesta por nosotros, y bueno, gracias a la colaboración no solo del puerto, sino principalmente de Port Tárraco, de la Marina Port Tárraco, dentro de la Marina, aparte con un entorno espectacular, rodeado de barcos y cruceros inmensos, la verdad que es un lujo poder realizar el evento dentro de la Marina, y salió excelente, 180 participantes, y bueno, finalizó con una regata de los palistas de surf ski, que es la modalidad que sería kayak de mar, para que la gente me entienda de lo que es el surf ski, que es la modalidad fuerte que tenemos nosotros aquí, obviamente, en Tarragona, ¿no? Que todavía no tenemos kayak o piragüismo de aguas tranquilas, pero sí que tenemos, obviamente, kayak de mar, porque bueno, pues ya somos especialistas y es la lámina de agua que tenemos por aquí nosotros en el club, ¿no?
Y per últim, també felicitar-vos perquè l'equip masculí ha aconseguit l'ascens a la divisió d'honor de la Lliga Catalana de Pàdel.
Sí, la división de honor es la máxima. Bueno, felicitar yo personalmente a Xavi Virgili, que es el responsable y nuestro caballito de comisario, nuestro caballo de batalla, y uh-huh. Bueno, ya no solo hace de jugador, sino hace de capitán, hace de entrenador, y ha creado un equipo fenomenal, con, bueno, al final no deja de ser obviamente competición, pero yo quiero destacar también el ambiente que hay dentro del grupo y eso también ayuda a que se tenga éxito, ¿no? Así que bueno, con toda la ilusión del mundo, por primera vez en la historia, el Real Club Náutico de Tarragona, que si bien es un club náutico y un club de mar, por primera vez en la historia está metido en lo que es la máxima categoría de pádel catalán, ¿no? Así que uh-huh. A felicitarles.
I ara, en aquests mesos, què us queda per endavant? Quines competicions hem d'estar atentes perquè a veure,
bueno,
quin és el resultat?
Lo que nos queda es toda la temporada por delante. Uh-huh. La Liga Catalana ya, como te había comentado, ya de pádel ya ha culminado. El calendario va diferente a las demás modalidades porque empezaría en febrero el nuevo año y todo lo que son las disciplinas náuticas uh-huh. inician la temporada de septiembre a julio-agosto. Entonces, ahora mismo casi todas las disciplinas están en competiciones de preparación, ¿no? Son las primeras regatas del año y nos viene todo por delante, todo. En remo a mediados de diciembre está el abierto de Andalucía, que es una regata muy tradicional que se hace en Sevilla, y bueno, en surf esquí tendremos las diferentes copas catalanas, y bueno, y en vela hasta el mes de febrero hay regatas de N2 para los niños de Optimist, que están haciendo un excelente trabajo con uh-huh. Janus Kisu junto con María González, con el equipo B de Optimist, y bueno, que bueno, la semana pasada estuvieron en Arenas de Mar y fuimos con 10 regatistas de Optimist, que también es algo que hace muchísimo, muchísimo tiempo que el club no tenía, ¿no? Que podamos ir a una regata de Optimist con 10 regatistas es, para nosotros, bueno, nos llena de orgullo, Yo personalmente es un desafío interno que tengo y tengo muchísimas ganas de que la vela en el club siga dando los frutos que está dando, ¿no? Desde la escuela hasta los equipos de competición.
Alejandro, director esportiu del Real Club Náutic de Tarragona, moltes gràcies per estar amb nosaltres a Arran de Mar i posar-nos al dia de les activitats del club, que aneu forts enguany, i estarem en contacte a veure si seguiu guanyant èxits i trofeus.
Bueno, agradecerles a ustedes por el apoyo, por acordarse de los deportes náuticos, por acordarse del mar, y bueno, y hacer valer el nombre de vuestro programa, porque bien vale la pena, y a seguir adelante. Ya estaremos informando todos los acontecimientos y eventos nuestros.
Perfecte.
Vale, un abrazo grande.
Una abrazada.
Adiós.
Adeu.
Taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the...
turn your spirit to a dove, oh, ooh, your spirit up above, oh, ooh. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down, it rained down like... flames, you're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke up when it rained down like...
La Xarxa.